Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Pràcticament 7 minuts i ja arribarem a les 9 del matí. Mirin, tal com era previsible, aquest dimecres Núñez Feijóo no ha aconseguit els suports necessaris per ser investit nou president del govern espanyol. El candidat popular ha aconseguit 172 vots de Partit Popular, Vox, Unió del Pueblo Navarro i Coalició Canària, mentre que PSOE, Sumar, Junts, Esquerra, Bildu, PNB i BNG hi han votat en contra. Demà, el líder del Partit Popular es sotmetrà a una nova votació on necessitaria majoria simple, és a dir, més vots a favor que en contra. En aquesta segona votació tampoc està previst que rebi més suports que els de dimecres, per tant, també està previst que no prosperi tot plegat. Avui a la caravana hem volgut convidar a Gerardo Pisarello per parlar sobre aquest debat d'investidura. Gerardo Pisarello, que és primer secretari de la Mesa del Congrés i diputat de Sumar. Senyor Pisarello, molt bon dia i gràcies per ser a la caravana.
Què tal? Molt bon dia. Un plaer.
Senyor Pisarello, què esperen de la votació de demà? Creuen que Feijóo pot aconseguir suports a contrarrellotge?
Home, jo crec que ha fet tot el possible perquè això sigui impossible, no? El que hem vist a Feijóo, doncs, és un candidat incapaç de sumar ni un sol vot més al suport que tenia de l'extrema dreta, de Vox, i que des de l'inici, diguem-ne, no ha intentat convertir-se en un candidat creïble a la presidència de govern, sinó que ha militat primer, diria jo, en el partit de la repetició electoral. Aquest era el seu objectiu. I després en intentar sobreviure al seu fracàs com a cap de l'oposició. Per tant, fa temps que el senyor Feijóo ha renunciat a la possibilitat de ser investit, no? Ha trencat tots els ponts en tota la resta de forces polítiques que no li donaven suport abans de l'investidura, amb insults, amb paraules molt grosses, no? Contra el Partit Nacionalista Basc, contra els partits bascos, els partits catalans en general. No, això ho dono per perdut. El que no sé és si Feijóo aconseguirà sobreviure o si tindrem un Pablo Casado 2 i ja a Gènova, a Madrid, que són les primeres decisions del Partit Popular, ja estan pensant en un altre nom.
Sí, com sigui, creu que anem cap a eleccions, senyor Pisarello?
No, jo crec que hi ha unes possibilitats d'investidura que estan allà del candidat del Partit Socialista, de Pedro Sánchez. Es ve treballant. El que ha quedat clar és que Feijóo no té aquests suports, i no té aquests suports perquè clarament no tenen un projecte polític, diguem-ne, de país. El projecte polític del Partit Popular li sobren milions d'espanyols, de catalans, de bascos, de gallecs, i ara nosaltres el que sí que creiem és que és possible una investidura a partir d'una majoria que es cregui el tema de la plurinacionalitat, que es cregui el tema d'una agenda social com la que necessitem en un context de moltes dificultats econòmiques com les que tenim sobre la taula, i estem treballant per això estem treballant, diguem-ne, perquè l'amnistia, la possibilitat de passar pàgina a Catalunya i d'obrir un nou temps centrat a la política i no als tribunals, sigui possible. Per això hem treballat, no?, també perquè passi una cosa que semblava absolutament impossible, com que és que el català, el gallec i l'euskera es puguin parlar amb normalitat al Congrés dels Diputats d'Espanya, que es diu fàcil, per això que semblava impossible, ja ho tenim. I pel que hem vist en aquests dies no té volta enrere. Esperem que això contribueixi a que tinguem la investidura i després, un cop allà, bueno, dedicar-nos també a intentar, com li dic, tirar endavant una agenda social. Sempre tenim present una cosa al cap, una investidura entre partits i forces que són molt diverses i un govern entre forces que són molt diverses no és fàcil. Hi ha una confiança que s'ha d'anar construint a poc, però quan tens d'abans com a alternativa aquest Partit Popular que va de la mà de Vox i que allà on governen ja estan impulsant polítiques de retrocés tan dures com les que estem veient al País Valencià o a les Balears, doncs jo crec que això pot operar com una cola, no?, per tenir també un cert sentit de la responsabilitat i per fer possible aquesta alternativa plurinacional, que nosaltres volem que també sigui una alternativa plurinacional amb justícia social i amb justícia climàtica.
Ara ens ho deia, estem treballant per aquesta, aquesta alternativa. Sí, com sigui, també ens deia que no serà fàcil perquè l'alternativa sí que és aquest govern de coalició entre PSOE i Sumar, però amb els suports de Junts, Esquerra, Bildu, PNB i BNG. Tot plegat fa que la legislatura que ve sigui molt més complicada que la legislatura passada?
Bueno, jo crec que és una legislatura complexa per la decisió aquesta tan oberta del Partit Popular diguem-ne, d'anar de la mà de Vox, no? De pràcticament, diguem-ne, governar al servei de Vox, de permetre-li a Vox, d'obrir-li a Vox les portes, com ho estan fent en un munt de comunitats autònomes. Aquesta radicalització de la dreta, aquesta constatació que a Espanya no hi ha una dreta espanyola mínimament civilitzada, moderada, que sigui capaç de reconèixer, diguem-ne, quan hi ha alternatives parlamentàries que tenen més suport que la seva i que està permanentment en una situació destituent, no? Per la via que sigui, acusant els adversaris d'il·legítims, acusant els adversaris, ara és, d'infames, no? Per les posicions que defensen, inventant-se, com hem vist ahir, ja amenaçant en que si els governessin aprovarien un delicte de deslleialtat constitucional simplement perquè no combregues amb el seu programa, bueno, això fa que no sigui senzill fer política democràtica amb una certa normalitat. Però també crec que obliga a la gent que té, que tenim conviccions democràtiques, doncs, a fer un esforç. A fer un esforç i un esforç que, a veure, és que en un estat com l'estat espanyol no hi ha cap altra alternativa. O es governa la plurinacionalitat amb un sentit també de cohesió social, o no hi ha una alternativa mínimament viable. Les altres alternatives són incendiar-ho tot. I, per tant, nosaltres treballarem per això, sabent que és difícil, però sabent que és l'única possibilitat i que tots els actors ho veuen. Perquè jo estic convençut que dins d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, del Bloc Nacionalista Galec, del Partit Nacionalista Basc, d'EH Bildu i de moltes altres forces polítiques, tothom té plena consciència de quines són les quatre cantonades, no?, d'aquest debat i que s'ha de fer un esforç. Es pot tenir una legislatura on es pactin uns pressupostos entre totes aquestes forces polítiques? Jo no ho veig impossible. Jo no ho veig impossible. Tothom és conscient del tipus de crisi econòmica i social que tenim per davant. Per tant, seria possible pactar aquests pressupostos. Es podrien acordar entre totes aquestes forces polítiques algunes lleis, per exemple, per democratitzar el funcionament dels mitjans de comunicació estatal, per millorar el funcionament del poder judicial, per sortir d'aquesta situació d'excepcionalitat en la que ens ha col·locat el Partit Popular? Jo crec que sí. Podríem aprovar algunes lleis per avançar en llibertats bàsiques, per exemple, que es derogui la llei Mordassa. Això es podria acordar amb el Partit Nacionalista Basc, amb Junts, amb Esquerra Republicana, etc. Jo crec que sí.
Per què la
llei
Mordassa...
Jo veig una agenda possible entre aquestes diferents forces.
Per què la llei Mordassa no s'ha derogat la passada legislatura, senyor Pisarello?
Bé, perquè com en tantes coses, hi ha determinats temes d'estat on el Partit Socialista interioritza molt ràpidament les pors i les pressions, en aquest cas d'alguns sindicats policials, extrems claríssimament, i no s'atreveix a donar determinats passos. No? Hi ha una ànima conservadora amb el Partit Socialista, una ànima, diguem-ne, d'estat, que el fa ser massa conservador de vegades, però bueno, vam estar a punt. Jo crec que si es milloren, no?, les condicions de negociació, si això es planteja en més temps, com li dic, una agenda d'avenç en matèria de llibertats, de sortir de determinades anomalies que encara tenim allà en matèria de poder judicial, en matèria, com li deia ara, de llei Mordassa, de mitjans de comunicació, de forces i cossos de seguretat de l'Estat, on també s'haurien de fer determinats canvis, lleis de secrets oficials. Ja li dic, o sigui, puc imaginar-me un seguit de polítiques que serien transversals i on partits que no són necessàriament d'esquerres, no? El Partit Nacionalista Basc, repeteixo, el mateix Junts, podrien entrar-hi.
Em parlava que una de les qüestions clau per arribar a tota aquesta negociació entre alguns dels partits es diu amnistia. L'amnistia s'ha de dir exactament amnistia i exactament a qui ha d'amnistiar?
Jo crec que el nom no és el més important, però el concepte sí, i el reconeixement d'entrada que estem davant d'un concepte que jurídicament és perfectament viable. Crec que aquí no hi hauria d'haver-hi tanta discussió, no? Quan tenim exmagistrats, exvicepresidents del Tribunal Constitucional dient que amb l'amnistia hi cap perfectament. Tenim present que hi ha hagut amnisties recents en altres països europeus, a Portugal n'hi ha hagut una molt recentment, s'han produït a França, s'han produït a Itàlia, i que ara mateix, en el nostre cas, doncs, hem vist, l'última amnistia que hem tingut és l'amnistia fiscal del senyor Rajoy, no? És a dir, que des del punt de vista jurídic la viabilitat hi és. I des del punt de vista polític, l'amnistia o quelcom que s'assembli a l'amnistia, no? per les persones que hagin, diguem-ne, que hagin estat encausades arran del que va passar l'1 d'octubre, bueno, que això és una necessitat política, no? És una necessitat política perquè hem de sortir, és una prioritat absoluta, com dic, sortir d'un camí en el que es va ficar el govern Rajoy, que és el camí de la judicialització, que ha estat una autèntica tragèdia, un autèntic drama que ha tensionat la societat catalana, que ha tensionat la relació entre Catalunya i el conjunt de l'Estat, que no ha resolt absolutament res i que ha impedit que es faci política. Per tant, hi ha, diguem-ne, una raó, no només hi ha les raons jurídiques, hi ha una raó política, que és poder passar pàgina, poder començar una nova etapa on ningú renuncia a les seves idees, però on es torni a discutir políticament quin és el tipus d'encaix que Catalunya pot tenir a l'Estat, que això pugui discutir obertament el Parlament de Catalunya, que pugui fer les seves propostes i que no tinguem permanentment l'espasa aquesta de Damocles, que és l'amenaça de la judicialització, a més, amb una concepció absolutament de revenja i absolutament punitivista. Això ha estat un fracàs. I, per tant, jo crec que l'amnistia, o quelcom que se li sembli, no em preocuparia, diguem-ne, el nom, no? Sinó la cosa en si mateix, és viable jurídicament i és políticament necessari.
Deixi'm seguir parlant de l'amnistia i de seguida obrim altres qüestions. Com sap, Esquerra Republicana els darrers dies donava per fet aquesta amnistia, deia que hi havia hagut fins i tot intercanvi de documents entre partits. Sumar o Podemos és un d'ells? És a dir, hi ha hagut intercanvi de documents sobre la possible llei d'amnistia?
Bueno, tots tenim, nosaltres, com vostè sap, si els oients també no ho saben, hem estat implicats en aquesta alternativa des d'un primer moment i hem volgut col·laborar. La vicepresidenta Yolanda Díaz s'hi ha implicat, no? Des d'un primer moment, doncs, en aquesta alternativa. Hi ha diferents, diguem-ne, redaccions jurídiques sobre la taula. Com sempre diem, això s'ha d'avançar amb discreció, però jo sí que crec que hi ha una consciència cada cop creixent per part dels diferents actors que és necessari. Ara bé, també crec que nosaltres des de Catalunya no podem donar per fet quelcom que el conjunt d'Espanya i en altres llocs especialment, no parlo del País Basc, no, on també es veuen més o menys amb claretat, però s'ha de fer pedagogia. Hi ha gent que ho ha d'entendre, perquè no només necessites que una llei s'aprovi amb números, també necessites que això tingui consistència. O sigui, el senyor Feijó va pujar a la tribuna i pràcticament, diguem-ne, ell va renunciar claríssimament a ser president del govern, però volia afirmar-se com a cap de l'oposició. Com a cap de l'oposició, un senyor que proposa introduir un delicte de deslleialtat constitucional, òbviament el que està pensant és que aquesta amnistia és una de les primeres fites a derogar o a treure de l'ordenament jurídic. Per tant, crec que el que és important és que hi hagi una voluntat clara de fer-la, però també que anem en calma, que no donem per fet quelcom que també necessita no només el compromís de fer-ho, sinó una pedagogia perquè això arreli i perquè sigui després irreversible, no?
Em parlava del paper de Yolanda Díaz. No sé si el senyor Pissarello ens pot aclarar d'una vegada als mitjans i, per tant, a la ciutadania, si la senyora Yolanda Díaz va anar a aquella reunió amb Carles Puigdemont com a líder de Sumar o com a vicepresident del govern espanyol.
Bueno, jo crec que va anar principalment, va ser una decisió política i d'espai polític, això està claríssim, és a dir, com a líder de Sumar, però a ningú se li escapa doncs, que és la vicepresidenta, la vicepresidenta en funcions del govern actual, a ningú no se li escapa això. I la senyora Yolanda Díaz no és que ningú li va retreure el que va fer, i el que va fer la senyora Yolanda Díaz, vull recordar-ho, no? Va ser després, per exemple, que l'expresident José Montilla compartís un acte amb l'expresident Carles Puigdemont amb tota la normalitat, però li puc assegurar que l'expresident Montilla no fa això sense que el Partit Socialista ho sàpiga. Mm-hmm. És a dir, que el que és real i que tenia tot el sentit del món és fer un reconeixement d'interlocutors, que en el cas de Carles Puigdemont bueno, doncs, té tot el sentit del món en la mesura que és membre d'un partit polític com és Junts per Catalunya, ho diu algú com jo, que pertany a un partit opositor, però que té tota la legitimitat del món, que té diputats al Parlament de Catalunya. Per tant, crec que és un debat que no té tant de pes. Crec que hi ha voluntat dins del Partit Socialista, claríssimament perquè ho estan fent ara, de tenir aquestes negociacions. I miri, Yolanda Díaz va ser una de les primeres en fer aquest pas, no? D'obrir camí.
El podria arribar a fer, veu factible que el pogués arribar a fer Pedro Sánchez aquest pas?
Bueno, no ho sé ni em preocupa tant. Ja aquí el que crec és que el reconeixement de la interlocució, tothom ho sap i és, aquest reconeixement de la interlocució, això crec que és molt important i que s'arribi a una sortida que comporti una certa normalització política. L'amnistia és una bona eina, perquè l'amnistia, diguem-ne que és un oblit penal, no? Que és un oblit penal, no vol dir donar la raó a l'altre. Això no. És a dir, ningú canviarà segurament les seves idees i la seva percepció sobre el que va passar el 2017 i els anys següents. Però el que és important és treure el dret penal d'allà. És reconèixer que el dret penal no ha estat una bona solució. I a partir d'aquí, bueno, doncs pensar si és possible compartir un projecte comú de futur. Si és possible parlar, bueno, com s'ha fet ara, no? És possible parlar de llengües? Doncs déu-n'hi-do. De sobte, el català es parla al Congrés dels Diputats i de sobte tenim un ministre d'Afers Exteriors que batalla perquè el català sigui reconegut a Europa, fins i tot amb prioritat sobre el gallec i sobre l'euskera, per qüestions, en aquest cas, de número de parlants. No? Jo crec que això ens hauria semblat impossible en una altra circumstància, entre actors que ni tan sols es parlaven. No? Ara és possible. Per tant, jo estic, diguem-ne, moderadament esperançat en que aquesta via es pugui obrir camí.
Com sap, senyor Pissarello, ahir també hi havia ple al Parlament de Catalunya on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar que l'amnistia, com dèiem, la donava per feta i es va posar d'objectiu el referèndum cap al 2027. Això és factible? O és línia vermella per Sumar?
Bé, no, jo el que penso, ja li dic, jo penso que no és la manera correcta de referir-se a això de l'amnistia. Jo no ho faria en aquests termes, nosaltres no ho fem, perquè creiem que és quelcom que encara s'ha de treballar, que s'ha de fer amb molta calma. Jo crec que el compromís existeix, però que s'ha de saber que cal fer aquesta pedagogia. Nosaltres a Catalunya no ens serviria de res aprovar, per dir alguna cosa, una amnistia que no tingués, és a dir, que no aconseguís convèncer a molta gent que vota el Partit Socialista Obrer Espanyol i que encara no està convençuda. Això ho necessitem i jo crec que s'està fent bé i s'està anant en el bon camí. I després crec que una eventual, com li dic, aprovació de l'amnistia comporta un oblit penal, però no comporta donar la raó política a l'altre. I per tant, cadascú pot defensar les seves idees. El Parlament de Catalunya ha aprovat des de la transició moltes declaracions a favor del dret a l'autodeterminació, votat en el seu moment per Iniciativa per Catalunya, hi ha hagut molts acords al voltant d'això. Però tots sabem també que estem en un moment polític on el que s'ha d'anar construint primer són acords polítics que ens permetin reprendre un tipus de diàleg que no ha existit en els últims anys. En la legislatura passada, després dels indults, ja comença a recórrer aquesta via i es van poder parlar de qüestions competencials, de qüestions pressupostàries. Ara les diferents forces polítiques hem posat també qüestions sobre la taula. no? L'urgència del traspàs de rodalies, l'urgència de poder reforçar serveis socials també a casa nostra, on tenim problemes severs d'exclusió social i de pobresa, totes aquestes tasques són immediates. Això no vol dir que ningú hagi de renunciar als objectius que vulgui plantejar-se a mig o a llarg termini. Però crec que el que ens demana majoritàriament la ciutadania són dues coses. Primer, que no fem res que li doni una nova oportunitat al Partit Popular i a Vox per fer el que estan fent a Illes Balears o al País Valencià. Això no ho podem fer. Per tant, aquí hem de tenir totes les forces catalanistes un cert sentit de la responsabilitat. I la segona és que la defensa d'aquests objectius, que en aquest moment poden ser legítims però que són més complexes, doncs no ens impedeixi arribar a acords per millorar la vida concreta de la ciutadania de Catalunya, sobretot de la gent que pitjor ho ha passat amb la crisi, de la gent que tindrà més problemes si efectivament s'apliquen alguna de les polítiques de restricció que pot estar impulsant en aquest moment el Banc Central Europeu. Per tant, tenir sentit de país també em sembla que vol dir centrar-nos també, sense renunciar a res, en algunes urgències que tenim sobre la taula, i li puc assegurar que des del punt de vista social i de la lluita contra les desigualtats en són moltes.
Em parlava ara mateix d'exclusió social i pobresa, i a mi que m'agrada posar noms i cares a tot plegat. Ahir en aquest programa parlàvem amb una senyora que es diu Mari Carmen, una persona que gairebé és desnudada amb un fill a càrrec de 9 anys amb el 83% de dependència. Què hem de fer en aquests casos, senyor Pisarello?
Bueno, primer, tenim un tema pendent, òbviament, amb les polítiques d'habitatges. Nosaltres vam posar, diguem-ne, moltíssima pressió perquè hi hagués una llei d'habitatge d'àmbit estatal, s'hi va aprovar una. Necessitem que tot això es pugui desplegar. Necessitem que s'entengui que si l'amnistia o la reforma en matèria de llengües és possible, doncs aturar els desnonaments, millorar la situació de les persones amb dependència, posar topalls als preus del lloguer, posar topalls als preus dels aliments bàsics, també ha de ser possible. Nosaltres tenim claríssim això. És a dir, si s'ha pogut avançar o s'està podent avançar en aquesta agenda, diguem-ne, plurinacional i de desjudicialització, amb la que estem plenament compromesos, amb més raó s'ha de poder avançar perquè aquestes qüestions com aquestes que m'acaba d'explicar vostè doncs no passin al nostre país, perquè ens hauria d'avergonyir realment com a societat que això estigui passant, i hauria de ser una de les principals dels principals objectius, perquè si no, em sembla que hi ha, diguem-ne, política de grans paraules, que no dic que estigui malament, que són necessàries, perquè les grans paraules i les grans fites són importants, però ser tots molt conscients que estem en un moment de desafecció política molt gran. Jo això que sóc diputat al Congrés ho tinc plenament conscient. Jo no m'enganyo. No penso que la societat és la bombolla que nosaltres vivim allà i que reprodueixen els mitjans.
I ajuda a superar aquesta desafecció política el que va passar ahir al Congrés?
Jo crec que no, en la mesura en què hi ha un candidat que, com és el senyor Feijóo, que ha decidit fer un ús fraudulent de la Constitució. O sigui, que pressiona el rei i el rei es deixa pressionar perquè el proposi com a candidat a la presidència del govern. I un cop que fa això, no fa ni un mínim intent per aconseguir un suport més al que ja tenia per ser president del govern. I es dedica des de la tribuna a convertir-se, com li dic, en el cap de l'oposició. No en el candidat a la presidència del govern, en el cap de l'oposició, en intentar desgastar el seu adversari i en intentar que des del seu partit, en aquest cas el senyor Aznar i el senyor Ayuso, li perdonin la vida. Això, vist per la ciutadania, és quelcom, diguem-ne, és quelcom productiu, és quelcom que engega la gent amb la democràcia? Jo crec que no. La política és complexa. I això la ciutadania ho ha d'entendre, perquè hi ha coses que s'han de parlar, que s'han de negociar. Però espectacles com el d'ahir, jo crec que desprestigien la democràcia i que nodreixen precisament aquesta desafecció que fa que molta gent digui, bueno, doncs això no té res a veure amb els seus problemes.
Deixi'm
no
finalment
hi veig la relació.
Deixem finalment reformular-li la pregunta, perquè li preguntava sobre la desafecció política i vostè em tornava a treure Feijó, que no em sembla malament, però em tornava a treure Feijó. Hi ajuda a que no hi hagi desafecció política de la ciutadania cap al món polític, per exemple, que Pedro Sánchez no intervingués aquest dimecres, o, per exemple, que no intervingués la líder de Sumar, sí que els partits de la confluència de Sumar, però que no intervingués la líder de Sumar?
És que no sé si això té a veure amb la desafecció política. Em semblava que un cop que el senyor Feijó decideix no presentar-se com a candidat a la presidència del govern, sinó com a líder de l'oposició, per què havia de sortir el president en funcions si no era ell l'investit? Per què havia de sortir la vicepresidenta en funcions si no era el seu espai polític el que estava indirectament sent investit? Era l'investidura del senyor Feijó. D'això havíem de parlar. De quin és el projecte de país que té el Partit Popular? I si el projecte de país del Partit Popular es redueixi a acusar de deslleialtat constitucional als seus adversaris, com sabem, fan servir el poder judicial com volen, no han renovat el Consell General del Poder Judicial, etcètera, etcètera, per què has d'entrar en aquest joc? Jo crec que hi ha una part de la ciutadania, com a mínim una part, que això ho entenc perfectament, que no pot prestar-te a aquest joc. Jo quan vaig sentir el senyor Óscar Puente del Partit Socialista pujar allà i posar-li fer dues coses que per a mi van semblar importants. Primer, posar-li un mirall al davant al senyor Feijó i dir-li, però qui és aquest espectacle que estem fent aquí? Saps què és el que vostè s'esperava? Que pugi en Pedro Sánchez o en Yolanda Díaz quan vostè aquí ha pujat només a desgastar el govern i no a proposar una alternativa? Això a mi em va semblar correcte, que era el que s'havia de fer. I després un altre missatge important del senyor Óscar Puente, que va ser una cosa brutal, jo no ho havia vist mai abans, un missatge molt dur cap a Felipe González i la vella guàrdia del Partit Socialista, no? Quan ell va dir amnistia, tots aquests temes, qui els decidirà són els militants del Partit Socialista. I va dir, por consiguiente, que era la famosa frase de Felipe González, los militantes, no? Por consiguiente, los militantes del partido i no cap dirigent. Jo crec que això és un canvi important, que també pot augurar una nova etapa política, una nova etapa d'aliances amb un partit socialista que jo espero que sigui efectivament així, que no vol ser el Partit Socialista d'Alfonso Guerra i Felipe González.
Gerardo Pisarello, primer secretari de la Mesa del Congrés dels Diputats, diputat de Sumar, moltíssimes gràcies per donar totes aquestes explicacions avui a la Caravana a Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Al contrari, moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
20 minuts gairebé que passen de les 9 del matí, publicitat i tornem de seguida.
Radio Estel